matí, informació, reflexió i entreteniment. Matí, des de les 9 del matí fins a 2:15. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name.
L'Anna i en Marc fa 15 anys que són parella, s'estimen molt, moltíssim, però la seva vida sexual darrerament és poc activa. Han perdut, podríem dir, un xic la flama del principi, però avui tots dos s'han disposat a viure una experiència que probablement els canviarà per sempre. Es volen endinsar en el món del plaer, a més de dos, els swingers, i per això s'han vestit per a l'ocasió, perquè totes les mirades ens centrin en ells a la pista de ball. Volen ser desitjats i gaudir junts de noves carícies i sensacions. Però què haurien de tenir clar abans de trepitjar aquests camins que se surten de la norma? Com haurien de cuidar les seves emocions? Quin pacte i quines conductes caldria seguir perquè l'experiència sigui tot un èxit? Doncs totes les respostes les intentarem donar ara a Parlem de Sexe. I per descobrir-les ens acompanyen doncs, a l'Afrodita Puig, dona llibersexual, sexblogger i també coach del món liberal. Bon dia, Afrodita.
Bon dia.
I benvinguda.
Gràcies a vosaltres.
I també ens acompanya en Xavi, d'Elegant Single. Bon dia i benvingut, Xavi.
Bon dia, què tal?
Molt bé, tots dos, a més, són formadors de Sex Academy, que ja sabeu que són col·laboradors habituals d'aquesta casa. Primer de tot, expliqueu-nos una mica el vostre perfil i com tots dos doncs, vau començar a col·laborar per precisament fer xerrades, tallers, no? Aconsellar doncs, també a les parelles en tot aquest àmbit de la llibertat sexual. Vols començar de tu, Xavi?
Vale.
Vinga.
Mira, a Afrodita ens coneixem gairebé, ja farà gairebé 3 anys, i des de l'últim any i mig vam fer-nos la proposta mútuament per com coincidim en el món liberal, amb les formes de pensar i una mica la trajectòria i els punts en comú que tenim, de veure si podíem aportar el nostre petit granet de sorra una mica a la societat i a aquest món i poder donar a conèixer i a parlar i a fer una mica de donar-li visibilitat a tot això que d'alguna manera està com en un món una mica fosc o amagat o ple de tabús i la gent no s'acaba d'atrevir. Llavors d'aquesta manera una miqueta donar-li naturalitat, desmitificar-lo i com qui diu sortir de l'armari, no? I apropar-ho, que és una pràctica comú i que el sexe pot ser lúdic i pot ser amb amor, sense amor, i és una pràctica més, però sana, que uneix a la parella, uneix una miqueta sentiments, dona confiança, reforça, i no és tot el contrari com la gent pensa.
Uh-huh. Afrodita, en aquest sentit, per què encara és un tabú aquest el món dels swingers, dels intercanvis de parella, no? Quan cada vegada és veritat que hi ha més persones també que ho practiquen.
Aviam, és un tabú perquè vivim en una societat encara molt marcada pel catolicisme, això no ho podem oblidar, i tot el que tingui a veure amb sexe i llibertat sexual i tot es considera pecat, i aquí encara ens estigmatitzen i sobretot estigmatitzen més a les dones. I per això també vam voler, tant el Xavi com jo, ajuntar-nos per poder parlar des dels dos punts de vista, des del punt de vista tant de l'home com de la dona, i poder dir que, tot i que tenim aquest tabú que ens persegueix i aquesta, diguem, culpa que acompanya sempre a tot el que és llibertat sexual, doncs que no passa res i que realment és una pràctica comuna, tot i que amagada.
Uh-huh. Tothom està preparat per veure la seva parella en mans d'una altra, creus?
No. De fet, sol ser una evolució, un treball molt intern, personal, i després en parella, evidentment, però també també hi ha persones que mai de la vida, segurament per diguem, la seva personalitat, pel seu tarannà, per tota l'educació que ha tingut, hi ha persones que segurament mai ho podran acceptar.
I llavors, en Xavi, què passa si un dels dos ho vol provar i l'altre no?
Bueno, com avançava l'Afrodita, és una mica el treball de parella, d'anar-lo parlant, i sobretot, moltes vegades aquest petit impediment comença des de les pors o els gelos. Llavors és una miqueta treballar quines pors i la comunicació és bàsica per veure quines són les fantasies, què és el que un pretén, i l'altre poder-lo escoltar, saber, conèixer la seva parella en aquest àmbit, i a partir d'aquí anar desfent, anar desmiculant mica en mica totes aquestes inquietuds, inseguretats, pors, i segurament s'arribarà a un punt tard o d'hora, de que s'arriba l'altra persona una mica a comprometre i a cedir amb algunes coses, però tot consensuat, tot parlat, sense enganys, sense mentides, i fins i tot quan ho hagin provat per primera vegada, ho hagin fet, i de vegades porta un cert temps, es van fent petites passes, no?, per aconseguir arribar a aquest fi. Llavors, en tot aquest procés, la parella es va unint, es va reforçant, es veu que realment tot és més clar i que el xoc és obert i que no passa res. Llavors cada pas reforça els ciments de la parella en quant en aquest pla sexual, i normalment amb un gran percentatge s'acaba triomfant, en el bon sentit que la parella està contenta, ho assoleix i viu la vida perfectament de parella.
Uh-huh. Ara anirem desgranant com alguns consells, aprofitant que us tenim, no?, per si algú es vol introduir en aquest món, doncs que ho faci de la millor manera possible, no? Però el primer que potser hauríem d'argumentar és què és el swinger, si és igual dir swinger que dir parella liberal.
Doncs no és exactament el mateix. El que es concebeix com a swinger és aquella parella que el que fa són purament intercanvis, que vol dir que amb una altra parella o fins i tot només amb una tercera persona queden conjuntament i fan aquest intercanvi sexual. El que sí que també trobem és el concepte liberal, que aquí normalment ja és molt més obert, que inclou els swingers, però inclou moltes altres opcions relacionals. Uh-huh. No monògames, per suposat, eh? Però
sí, més que el sexe múltiple, no?
Sí.
Més orgies i més...
Bueno, però els swingers també poden participar en orgies, sempre uh-huh. i quan estiguin junts. El que passa que el liberal és, vale, jo quedo a part, sense la meva parella, amb qui vulgui, quan vulgui, tinc múltiples parelles sexuals o múltiples parelles relacionals, unes són sexoafectives, les altres només sexuals. Vull dir que això obre un ventall de moltíssimes possibilitats que al final, tal com ha dit el Xavi, la clau és que sigui consensuat amb aquella gent amb la que interactues.
Uh-huh. O sigui que el principi primordial, perquè les possibilitats pel que comenta són infinites, és que la parella faci el que faci, sempre doncs, han de ser-hi els dos presents, no?
Normalment amb el tema de swinger és això, però uh-huh. el que sí que pot ser és que en aquell moment que es decideix fer l'intercanvi, que es decideixi anar a habitacions diferents, però això és poc comú, normalment s'està en la mateixa estança.
Sí, almenys d'entrada, no?, les primeres vegades. Perquè sigui un èxit, Xavi, què és el que cal saber o el que cal no saber?
Cal saber el gust de la teva parella i els límits als que està disposat a arribar. Però no tan sols els límits als que està disposat o disposada a arribar a ell o ella, sinó en el que els arribis tu. Perquè el que, com tu abans deies, no tothom està preparat per viure aquest tipus de relacions, però en un principi el més dur és veure disfrutar la teva parella en mans d'una altra. I això és el punt, perquè et trobaràs que potser el comportament no és el mateix de com gaudeix de les mans teves. Llavors veure la teva parella que li estan donant ple i que està tenint ple i que està fent unes certes exclamacions o gaudint-lo d'unes determinades maneres que no són les que tu estàs acostumat a veure-les, això en algun moment et pot xocar, et pot afectar autoestima, inseguretat, gelosia, i llavors és una mica tot això el que treball que hi ha que fer i tenir molt clar que podries estar preparat a veure o a aguantar o quins són els possibles escenaris que t'hi trobaràs.
Uh-huh. I suposo, Afrodita, que també doncs, deixar a la taquilla del club doncs, la roba, la vergonya i també la gelosia.
Sí, se suposa que sí.
Se suposa després, que sí.
Després, tot i que vas pensant, la gelosia es queda a casa, els problemes es queden a casa, les inseguretats es queden a casa i vaig a sentir-me segur, segura de mi mateix, doncs després et trobes en una situació que no t'havies imaginat o que t'havies imaginat i com que no t'has trobat fins llavors en la realitat, que és que, per exemple, algú faci un petó o un morreig, per dir-ho així, davant teu, a aquella persona que només li has fet tu, sempre els petons, que et pugui xocar i que et surtin tots els dimonis. Però el que sí que ha d'estar preparada la persona o la parella és per haver parlat que això pugui passar. I en el moment que això passa, haver establert com sortirien d'aquella situació. És a dir, per exemple, normalment el que es fa és dir, diguem, jo he pensat que pot passar això, 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 i que crec que ho acceptaré. Però si en aquell moment m'envaeixen els dimonis de la gelosia, que és totalment normal, no hem de mai culpabilitzar l'altre per això, ni sentir-nos culpables per fer sentir gelós o gelosa a l'altra persona, el que sí que hem de tenir clar és que en aquell moment s'ha de respectar els pactes en els que hem quedat. I si s'ha quedat, escolta'm, quan un dels dos se sent incòmode, marxarem de la situació, direm educadament gràcies, però avui no és el dia, i que demà serà un altre dia. I això et dona peu per poder seure, pensar, treballar, xerrar amb la teva parella i conèixer quines són les teves inseguretats i què és el que pot fer evolucionar cap a millor la parella.
Clar, no forçar-ho, no?
No forçar, mai forçar, perquè això acaba trencant realment parelles i és que no estàs tenint en consideració allò que has pactat prèviament. I els pactes dins d'una parella s'han de,
respectar.
S'han de complir i respectar, i més en aquests casos, i més quan estàs en els inicis, que és quan més inseguretat, quan més et sembla que estàs trepitjant terra que es mou i que és totalment insegur per tu.
Clar, normal. Llavors, a veure, el primer que hauríem de tenir en compte perquè la fantasia passi a ser una realitat és el que dèieu, no? Pactar aquestes normes, aquest protocol durant aquestes trobades. Llavors, quines són les primeres passes que hem de fer? O sigui, a l'hora d'entrar en el club, no sé si hem de buscar una parella experimentada o no, hem de deixar que ens entrin? Com hauria de ser, doncs, aquest primer contacte?
El primer, l'entrar en un club, primer és deixar-se portar, fluir, com diem. I el segon és contactar amb la gent del club, que normalment sempre a la recepció, quan et donen taquilla o el guardarropia, una miqueta que t'ensenyin al club i t'expliquin les normes i la normativa, tant del club com la normativa no escrita, no?, del món swinger o del món liberal, perquè sobretot hi ha molt de respecte i molt de civisme dintre d'un club, molt més que en una qualsevol pub o discoteca heteronormativa, que diem. Llavors, a partir d'aquí, després una miqueta de que coneixes, perquè cada club té les diferents espais, diferents zones, i una mica canvien físicament, estructuralment, de les opcions que en poden haver-hi dintre del club. Llavors, sàpiga com et tens que moure dintre del club. Uh-huh. I a partir d'allà, després, perdó, et pots apropar a la barra, prendre alguna cosa i una miqueta anar mirant a l'ambient, anar fent la parella que es vagi fent en mica amb l'ambient, i després ja comença de forma natural un joc de seducció, de que si et miren, tu mires, i si sense atracció per una parella, i vas comentant una miqueta la jugada i moment a moment amb la teva parella. I és un joc molt divertit, perquè potser prens dos copes, balles una mica i marxes cap a casa amb la teva parella.
Però una miqueta ja has vist l'ambient, no?
Has vist l'ambient, has fet aquell primer pas. Diríem, has fet un reconeixement del territori, no? I llavors d'aquella forma és divertit, és molt desestressat i molt natural, i és la millor forma. I si realment trobessis alguna parella i interactues, xarres i tot, el d'acabar amb un llit arriba sol. no està fixat, sinó que ja flueix, perquè hi haurà una predisposició natural d'atracció, de seducció amb l'altra parella o amb les altres persones, i arribarà sol.
Afrodita, sobretot, digues, una cosa, no entrar mai amb expectatives creades. D'avui farem tal cosa, tal altra, tal altra, tal altra. No, perquè llavors, si no passa, és quan t'omples de frustració i tornes a casa amb mal humor. No es tracta d'això, es tracta de gaudir de l'entorn, vas a una discoteca, a ballar, tal, i lo que surja, el que sorgeixi, la gran frase, però és així, i no crear-se mai expectatives, i menys en un inici quan no tens, potser, diguem, el costum de saber lligar amb d'altres, i més de dos en dos, per dir-ho així.
I més amb la teva parella al costat, no? Que potser sí, fa 15 anys que estàs amb ella, no? Com la història que explicàvem al principi. Suposo que també és important trobar un bon club, no? L'oferta és molt gran, Afrodita?
Sí, bé, per sort, perquè és així, tot el que és Catalunya, i especialment la província de Barcelona, s'ajunten, diem que potser un 15% de tots els clubs liberals de tota Espanya. Tenim molta oferta, però sí que és veritat que també l'oferta és molt diferent i que el que tenim és diferents clubs per diferents perfils de gent. I un ha d'esbrinar abans d'anar-hi quin és el que li pot encaixar, perquè si no pots entrar a espantar-te del tipus de públic que hi ha, a dir, ostres, no, són ni de la meva generació, o són gent que vesteix d'una forma excessiva, o aquí veig que estan en festes temàtiques i això, prou feina tinc a vestir-me sexy com per a més haver d'anar disfressat, no? Vull dir que un ha de saber on es fica i val molt la pena, abans de tot, informar-se. La majoria de locals liberals tenen la seva pàgina web, tenen les seves relacions públiques que pots trucar, pots parlar, pots tenir un chat amb aquelles persones. Vull dir que val la pena informar-se abans de quin és l'ambient per saber si encaixarem o no. I no anar amb la idea tampoc, novament, preconcebuda de tots els locals liberals són iguals. No, 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 són diferents. I un ha de saber quin li pot anar millor.
Clar, és el que deies, no? Que hi ha clubs, podríem dir, més lights i més durs, no? A l'hora de fer realitat les fantasies.
Hi ha alguns que són entrar i anar per feina, per dir-ho així. Llavors, aquests, per una primera experiència, no convé gaire. Convé més un espai on hi hagi una discoteca, on hi hagi una barra de bar per xerrar. Hi ha diferents opcions. I sí que és veritat que, de vegades, deixar-se assessorar per parelles que porten temps o per persones que porten temps en aquell ambient pot ajudar moltíssim a saber, al final, escollir on tindràs l'encert perquè la primera experiència sigui la millor.
Uh-huh. Xavi, en aquest sentit, clar, de tanta oferta, no? A vegades el primer repte és això, no? Trobar quin és el teu club ideal o el teu espai on portar en pràctica, doncs, aquestes fantasies.
Sí, però és senzill. Realment, si avui per avui agafem i entrem a internet i ho fem servir per buscar fins i tot o la parada del metro més a prop o el que sigui, que menys a l'hora d'una miqueta tenir una primera experiència, no?, i de saber un lloc, així com anem o fem servir el TripAdvisor o el que sigui per buscar quin restaurant, quines opinions n'hi han del restaurant, podem fer el mateix entrant a les diferents webs de 3, 4, 5 clubs que més veiem per les fotos que ens poden agradar i una mica assessorar-nos i no costa res fer un truc o sempre, si t'estàs averiguant dintre del món, estàs fent servir les xarxes socials, estàs fent servir Twitter, Facebook, Instagram. Llavors, no solament localitzes el club, sinó automàticament, si estàs en aquest procés de búsqueda, t'acabaràs trobant en parelles, per exemple. Tindràs suggerides a les redes socials parelles que dintre del món liberal o del món swinger. Llavors, pots contactar sense cap compromís amb ells, com tant amb l'Afrodita o amb mi molta gent contacta, i que no coneixem de res i simplement ens demanen una opinió. I sempre intentem fer el que en algun moment nosaltres també vam necessitar o ens agradaria que ens ajudessin, no?
O sigui que vosaltres assessoreu, doncs, a les parelles que comencen, no?, en aquest sentit, doncs, fins i tot a trobar quin és el seu local o la parella més adient per aquest primer contacte?
Sí, vindria a ser que és com una feina social desinteressada, que realment si qualsevol parella ens consulta per alguna xarxa social de les que tenim una miqueta alguna pregunta, la contestem sense cap mena de problema. Després, a més, fem xerrades a la ràdio, així com us han invitat vosaltres, o fem tallers, o directament alguna vegada fem alguna sessió de coaching, per dir-ho d'alguna manera, a parelles en particulars. Pues mira, anem a fer un cafè, l'Afrodita i jo, amb ells dos, durant una hora i mitja, i una miqueta podem resoldre totes les intríngulis que tingui aquella parella. I realment ho fem perquè ens agrada i una miqueta li volem donar naturalitat. Avui per avui s'ha avançat molt amb la sexualitat a nivell de relacions homosexuals, entre dones, ara està de moda el tema del poliamor, hi ha moltes formes, però donar-li naturalitat, sobretot això. Llavors no som gent ni malalta pel sexe ni molt més, fins i tot és algo molt transparent i molt vàlid, no?, viure-ho d'aquesta manera. Llavors és això. Si no fem res, estaríem donant la raó a tota aquella gent que té por o que ho veu malament. Llavors, si una miqueta fem aquesta petita aportació de la nostra part, segurament molta gent s'animarà, s'atrevirà o, com a mínim, ho veurà més normalitzat.
Clar, i perdran les pors. I quins són els temes que més preocupen a les parelles quan no es fan aquestes primeres consultes, Afrodita?
Bueno, primer és com haig de vestir. I en quin moment haig d'acabar despullat. I a partir de quin lloc haig d'anar, i llavors, clar, tu ens expliques que no hi ha obligació, que depèn de cada local hi ha uns espais, hi ha uns altres, vull dir, però això els preocupa molt, el tema de la roba, no roba, quina roba, tot això és el que sembla que preocupa. I després, evidentment, un altre tema que és seriós i que la gent pregunta moltíssim és sobre la seguretat sexual.
Clar,
en aquest sentit.
Per exemple, ara jo penso l'ús del preservatiu, no? Per exemple.
És fonamental i aquella persona que s'intenta saltar això salta fora dels locals i de fet se'ls arriba a vetar en la xarxa del món swinger i liberal. Vull dir que és per nosaltres, és sagrat. De fet, els que portem ja temps en aquest entorn ens fem analítiques cada 3 o 6 mesos complertes i som de la gent més sana en aquest sentit que hi pugui haver. I es parla, diguem que de forma sense embuts, quan algú s'ha infectat d'alguna cosa, avisa els altres perquè es facin proves, perquè tots estem exposats. És evident que com més fem i amb més gent, més exposat estàs. Però si estàs en un cercle on tothom pren moltíssimes normes, moltíssimes mides de seguretat, més difícil serà.
Mm-hmm. Clar, això
però
és molt important.
És la
prevenció,
és el gran tema.
Aquest és un tema molt important i és interessant que s'estableixin totes aquestes mesures de prevenció. No sé si també a vegades hi ha el dubte, no?, de que quan es junten això, per exemple, dues parelles, sembla que sigui obligatori, no?, tenir sexe amb tots. Això no és així.
No és així. No sé si el Xavi vol dir alguna cosa al respecte, però el que hem de practicar molt, que això ens costa, és l'assertivitat. El saber dir que no, siguin educats, però no allò de que ja que hi som, ja que hem quedat, ara toca. No, ara toca no. I justament en aquest món s'accepta moltíssim, i de fet totalment, i aquella persona que no accepti el no és que no li correspon estar en aquest entorn. Els nos són el pa nostre de cada dia, però no passa res, perquè aquesta parella diu no, l'altra diu no, però arribarà una que dirà que sí i serà meravellós.
Clar.
Sí, imagina't que de vegades costa agradar-se entre 2 persones, imagina't agradar-se entre 4, 6, 8.
És complicat.
Llavors, que quan et digui no afecti la teva persona, no? L'autoestima, l'ego, la confiança, simplement és que tens que sempre tenir una mica la condescendència de que la teva parella també té que estar còmoda, també ella també li té que agradar a l'acompanyant de la persona amb la que tu vols estar.
En aquest sentit, Xavi, no sé si cal fixar una senyal per avortar l'operació, diguem-ho així, si algú no se sent còmode.
Algunes vegades sí. Algunes vegades amb les parelles, almenys per experiència personal meva, teníem una paraula clau, sobretot quan coneixíem per primera vegada, per exemple, si quedàvem amb un noi o amb una noia sola, o amb una parella anàvem a fer un cafè. per primera vegada, per trobada, després d'haver estat xerrant i passar-te fotos o estar xerrant per redes socials, però ja quan quedes personalment, la pel·lícula canvia molt. I llavors, sempre, moltes vegades, al principi teníem una paraula clau on realment la dèiem en algun moment de la conversa així s'amagada i ja sabíem si era un sí o era un no per tirar-ho endavant. Avui dia ja no, per exemple. Avui dia ja quan el procés amb la teva parella ja portes un temps de rodatge,
clar, ja tens
amb
la
mateixa parella, ja ho planteges d'una manera diferent, ja et coneixes molt més,
amb una mirada ja
ho dius tot, o simplement ho parles molt més clar amb altres parelles, perquè realment, com deia l'Afrodita, la gent que estem en aquest món estem preparats i és el pa nostre cada dia, tenir un no, i la xerrada es pot... I potser no és aquell dia, i si acabes sent amb aquella parella, acabes tenint sexe un altre dia, amb una altra oportunitat. Poden passar mil coses, no és gens forçat, tot té que fluir i tots ens tenim que trobar a gust per tots gaudir i passar-ho bé. Són experiències positives, majoritàriament.
Uh-huh. Fins i tot ara penso es poden pactar normes, no? Com per exemple doncs, no repetir amb els mateixos convidats. No?
Sí.
Això ja gelos, són, no?
Això
cadascú
són, per exemple,
la seva elecció.
Normes de cada parella, no? O, per exemple, no fem trios o tu no quedis amb tal noia o tu amb tal noi més d'equips vegades, i és una miqueta, això ja són les
els
normes,
pactes.
Els pactes que entre la parella es poden crear, no?
Doncs Afrodita i Xavi, moltíssimes gràcies per parlar amb tanta naturalitat sobre aquest món, el dels swingers, i també doncs, per aclarir tots aquests dubtes, especialment per aquells que doncs, tenen aquesta curiositat per millorar la seva vida sexual. Que vagi molt bé i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra. When you put your arms around me, I get a feeling.